Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Estem, com sempre, al restaurant de Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon del Mundo Catalunya. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Daniel Arasa, bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente, bona tarda, Iva.
Bona tarda.
I el Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Què tal, bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Eva Parera. Bona tarda, senyora Parera.
Hola, bona tarda.
Anem a presentar-la, per si algú que no la conegui, tot i que porta una bona trajectòria política a les seves espatlles, tot i la seva joventut. Ella és, podríem dir, regidora ja electa de l'Ajuntament de Barcelona per la plataforma transversal liderada pel senyor Manuel Valls. Vostè és el número 4 de la llista del senyor Valls, veritat, portaveu de la candidatura
del
senyor Valls durant tota la campanya electoral i suposo que continua sent hores d'ara també. Han tret vostès 6 regidors a l'Ajuntament de Barcelona. Jo no sé si era l'objectiu que vostès havien marcat. M'imagino que ara em diran, no, nosaltres volíem guanyar les eleccions municipals, no ho hem aconseguit, tenim 6, volem ser decisius i què més, aviam?
No era l'objectiu. Absolutament, no era l'objectiu. Érem molt conscients que guanyar era molt complicat, pràcticament impossible, diríem, perquè entres sense un partit polític amb una cosa molt estranya a fer unes eleccions amb un primer ministre francès, és tot com una combinació amb barrejats gens de ciutadans i catalanisme, socialistes, era com... Per tant, no era una campanya fàcil. L'objectiu nostre era una mica plantar cara enfront del perill de l'independentisme i plantar cara enfront de Colau i del populisme que representava la seva gestió durant aquests últims 4 anys. I malauradament doncs, no s'ha aconseguit, els resultats són els que són i han empatat a 10 regidors.
Com deia fa un moment, vostè no és una nouvinguda al món de la política, ha estat dirigent de Convergència i Unió en els seus temps, va ser senadora de Convergència i Unió fins a l'any 2014,
si correcte, m'equivoco, sí.
I ara és consellera del CAC, encara ho és?
Sí, encara ho soc.
Del CAC, Consell Audiovisual de Catalunya.
Sí.
I escolti, amb tot això, com va anar a petar la candidatura del senyor Valls? Com va ser això?
Doncs va ser una...
Un perfil com el de vostè, amb el senyor Valls, que segons qui té un currículum que déu-n'hi-do el senyor Valls, però no, altres el considerem tot un senyor de la política.
Sí, no? un currículum impressionant. Vull dir, jo coneixia, no personalment, vull dir, havia estat al Consell d'Europa i per tant seguia directament la política internacional, per tant teníem referències de qui era Manuel Valls, però no ens havíem tingut ocasió de conèixer mai.
I com la va fitxar?
Jo el conec a través d'una trucada que em fa una persona intermitja convidar-me a un esmorzar i quan arribo a l'esmorzar doncs em trobo en aquell esmorzar a la taula el senyor Manuel Valls i allà ens coneixem,
fem
no m'ho esperava i bueno, va ser una sorpresa perquè no sabia jo a què anava exactament en aquell esmorzar i doncs, bueno, quan vaig arribar vaig veure allà el Manuel Valls, doncs vaig tenir una petita intuïció, no? Però bueno, vam parlar molta estona de política, va ser un esmorzar molt interessant perquè tenir l'ocasió de parlar cara a cara en privat amb un exprimer ministre com Manuel Valls, doncs si t'agrada la política és, bueno, no té preu i allà ens vam conèixer i doncs allà em va proposar si volia incorporar-me a donar suport a la seva candidatura i incorporar-me a la llista.
No s'ho va pensar gaire, doncs.
M'ho vaig pensar una miqueta.
Sí?
Sí.
Què és el que li feia més... En fi, què li impedia més donar aquest pas? El senyor Manuel Valls? Ciutadans?
No, moltes coses, sí. Moltes coses.
Perquè vostè era d'Units fa pas gaire, no?
Sí, jo era d'Units per avançar.
Partit hereu d'Unió Democràtica.
Sí, exacte. Vaig deixar la militància doncs, el cap de setmana següent de presentar-me oficialment com a integrant de la llista, no? Que va ser el Dia de la Dona. Moltes coses m'ho van fer pensar molt. Primer, l'impuls és... Ostres, això és superinteressant, és un projecte molt necessari. Vam parlar molt de política, coincidia molt amb el tema polític, amb la visió en general d'Espanya, de la política a Catalunya. Vam parlar una mica de Barcelona, bastant, de quin projecte portava per Barcelona, i vam veure que coincidia jo molt amb els seus posicionaments, i per tant aquest punt ja el tenia, és a dir, jo... clarament era un perfil amb el que jo podia perfectament fer campanya i sentir-me còmode fent campanya. Per mi era molt important sentir-me còmode fent campanya, perquè jo tinc un càrrec actualment, estava en un càrrec, no tenia per què deixar-lo ni embarcar-me en aventures estranyes, no? La proposta em sembla molt interessant, perquè em proposa una cosa molt estranya, que és fer una aliança electoral, diguéssim, de la mà de Ciutadans, no? I això és una cosa que aquí sembla tabú, no sembla, és tabú, no? I jo tabús en tinc pocs a la vida, no? En política crec que s'ha de ser molt obertament. M'ho penso perquè penso, primer, com m'afecta un canvi de feina. Jo tinc una nena petita i, per tant, tinc que valorar com m'afecta a mi un canvi de feina a la meva vida personal. Després m'ho penso perquè com m'afecta això a la meva vida de partit. Perquè en aquells moments estem des de Units per Avançar amb una aliança amb el PSC, una aliança que es proposa continuar a la cara a les municipals, amb una proposta doncs, de valorar integrar-me a la llista de Jaume Collboni, i per tant bueno, doncs és un tema que no només m'afecta a mi, sinó que m'afecta a mi, afecta el meu partit i afecta el PSC, perquè en funció de la resposta que donem doncs, passa una cosa o una altra, no? I per tant no és una decisió que pugui prendre jo sola. I després també, com m'afecta a mi personalment, fer una campanya amb Ciutadans que per mi fins a aquell esmorzar, un minut abans de sentar-me en aquella taula, era una cosa absolutament impensable. No, era un partit polític en el que jo difícilment podia trobar un posicionament conjunt o una aliança conjunta, no? I m'ho penso i m'ho penso durant un mes i mig. O sigui, no va ser una decisió, ho parlo amb molta gent, ho parlo en entorn privat, entorn polític, ho valoro molt, i bueno, finalment decideixo que
dono el pas endavant.
Sí, perquè decideixo que si vull dedicar-me a la política, si ets un perfil polític i ets un servidor públic, doncs la vida comporta prendre decisions difícils i assumir riscos per defensar allò que creus que és bo.
I això vostè li veu un projecte de futur a la candidatura de Valls? Vull dir que Valls no ha vingut aquí per fer Barcelona i prou, poder o què?
Bueno, és que Barcelona i prou, és que Barcelona
és
molt.
És molt Barcelona.
Sí, clar,
és però que... bueno, és un primer pas, no?
És que Barcelona...
Vull dir que Valls no ha vingut només per la ciutat de Barcelona, ha vingut per més.
Jo crec que Barcelona ve fer Valls ve fer política no només a Barcelona, jo crec que Valls ve fer política general a Espanya, és a dir, canviar de país i ve fer política a Espanya. I crec que ho fa amb un projecte molt interessant que és Barcelona. I crec que la seva voluntat és ser alcalde de Barcelona, no? I no dubto que potser ho vulgui tornar a intentar d'aquí 4 anys, perquè de fet ell manté que es queda de regidor a l'oposició, lògicament, i jo crec que amb una clara voluntat de tornar-lo a intentar d'aquí 4 anys, amb la qual molt probablement a mi també m'hi trobarà si ho torna a intentar.
Ja veurem si hi ha oposició, encara queda negociacions per endavant,
sí, bueno,
fins al 15 de juny.
Què passa, no? Però bueno, igual serem oposició segur, no estarem a govern segur. Llavors, jo crec que ell ve amb aquesta intenció de fer política aquí. Llavors, tenir un perfil així tan diferent, vivim 3 anys d'una mediocritat política absoluta. No sortim, no aprofundim en cap tema, no gestionem, vivim amb l'eslògan permanent, amb la demagògia permanent. Llavors, bueno, doncs que vingui un perfil polític amb profunditat de relat, amb profunditat política, amb visió d'estat, que no en tenim, no tenim estadistes actualment a la política ni a Espanya ni a Catalunya, i per tant jo considero Manuel Valls un estadista. Pues això és un soplo d'aire fresco, no?
Molt bé, micròfons oberts, Iva, Daniel, Marcos, Àlex, endavant. Iva, som-hi.
Doncs, a veure, passades les eleccions municipals, jo li volia preguntar, deia vostè ara que realment l'aposta de Manuel Valls era una aposta molt complicada, perquè era una persona nova, amb un perfil molt determinat, amb una plataforma electoral que fins a cert punt podia ser difícil d'entendre, però més enllà del resultat concret de la plataforma de Manuel Valls, de la qual vostè ha format part, se sent decebuda d'unes eleccions a Barcelona on d'una banda l'independentisme en termes absoluts baixa, però en canvi Esquerra i Comuns sumen pràcticament la majoria absoluta, tenint en compte que Comuns s'ha distingit molt poc de l'independentisme en els últims 2 anys, és a dir, que al final és un vot bastant assimilable a l'independentista. Com llegeix aquest resultat a Barcelona?
Jo, abans que decebuda, la meva primera sensació la nit electoral és de perplexitat. I haig de reconèixer, em quedo perplexa. Em quedo perplexa que Ciutat Vella guanyi Colau. És una cosa que em sorprèn absolutament. No ho puc entendre. Em costa molt d'entendre. I encara ara estic intentant entendre-ho. Jo crec que haurem de fer molt d'estudi, d'anàlisi, de trasbàs de vots i de per què s'ha votat i com s'ha votat. I em sorprèn. Després sí que ja passo a la decepció. Passes a la decepció pel resultat, que tot que és un bon resultat, i s'ha vist que és un bon resultat perquè en el fons som el foco d'atenció ara mateix nosaltres, no? O sigui, amb sis regidors tenim la governabilitat de l'Ajuntament en les nostres mans, no? Però em sento decebuda perquè veig que no acabem de ser capaços de transmetre al ciutadà i al votant que hi ha una altra alternativa, que Esquerra no és una alternativa moderada, que, i que Colau no és una alternativa de bona gestió, no? I que es pugui guanyar el PSC, per exemple. És a dir, si considerem que Barcelona és una ciutat d'esquerres, potser hi havia una altra alternativa, que era PSC, que és d'esquerres, i que potser té més seny, i sens dubte no és populista com Colau. Però tot i així, veiem que Colau resisteix, el qual em deixa perplexa, i que Maragall guanya. I això em decepciona profundament, perquè ara estem en un moment en què pot passar dues coses, que tinguem un alcalde o una alcaldessa, no? Si tenim un alcalde, que és Ernest Maragall, a mi això em preocupa moltíssim. O sigui, em fa por, a mi em fa por, perquè Barcelona ara mateix, amb un govern de la Generalitat tan dèbil, té un poder econòmic i un poder internacional increïble. L'alcalde de l'Ajuntament té una representació internacional que no té el president de la Generalitat. I té un poder internacional i un poder econòmic grandiós. Per mi això és perillosíssim. I em preocupa moltíssim, a més sabent que en breu hi ha unes eleccions, o hi haurà ni es preveuen unes eleccions autonòmiques. Perquè vas ocupant un poder, ja ha passat a la Cambra de Comerç, i vas veient que l'independentisme a poc va teixint un poder que només enfonsa el país.
Daniel,
en aquest sentit, ja som això, l'independentisme està teixint un teixit que esfonsa el país. Es veu que les institucions paralitzades, la Cambra de Comerç que acaba d'esmentar, s'ha ocupat no per resoldre els problemes dels industrials i comerciants, sinó per utilitzar-la com una plataforma en la mateixa línia, no? La Generalitat, ara volen els ajuntaments. Creu vostè, que a més crec que estem en aquesta línia, que és possible, no tant revertir-ho totalment, però sí que el catalanisme no independentista, que d'alguna forma vostè mateixa, amb altres, representa, tingui unes perspectives a un termini curt, vull dir, uns mesos, un any, dos anys, per tornar a revifar i trencar aquesta situació de, primer, un independentisme que domina les institucions i que té un gran pes, i un anti-independentisme, però molt visceral també, i diguem-hi que ens porta una situació que fa difícil la relació. Pot sortir aquesta, diguem-hi, tercera via que semblava que fins ara estava morta?
Jo crec que no només pot sortir, sinó també crec que és necessària. Jo crec que aquí hem de diferenciar el que és l'independentisme de el que és l'unilateralisme, no? És a dir, independentisme ha existit tota la vida. Aquest és un sentiment arrelat a dintre de Catalunya. Esquerra Republicana ha existit tota la vida, ha governat i ha conviscut i ha governat amb altres partits no independentistes. Quin és el problema? Quan aquest independentisme es converteix en un adduir i es converteix en un sentiment d'exclusió i es converteix en un populisme i es converteix en un nacionalisme extrem que el que fa és expulsar tot aquell que no pensa com jo. Jo sempre he manifestat i fet una observació que molta gent m'ha dit: home, estàs molt boja. Dic, bueno, doncs probablement estic molt boja, però això és el que sóc jo, no? Però jo sempre he manifestat, quan vèiem les eleccions generals, quina por Vox que entra a que pot entrar a les institucions, no? L'extrema dreta entra a les institucions. I és cert, quina por a Espanya que l'extrema dreta pot entrar a les institucions, però és que aquí la tenim al govern. Aquí la tenim al govern. Aquí estem veient un govern en què fa llistes d'empreses bones i llistes d'empreses dolentes, perquè és segons si estàs a favor o en contra. Fa llistes de bons i mals catalans. Jo sóc una mala catalana, no? Escolta, jo sóc catalana. soc catalana, soc espanyola també, però soc primer soc catalana, tota la vida he estat catalana. Jo he estat en un partit, Convergència i Unió, un partit catalanista de tota la vida, que no he estat mai excloent ni he sigut mai proper a l'independentisme, i sempre ha sigut un partit lleial amb les institucions espanyoles i lleial amb Espanya. Jo crec que això, no crec que s'hagi recuperat Convergència i Unió, no, perquè ha acabat amb una cosa terrible, i Convergència i Unió arriba un moment en què es desvia del seu camí i és un autèntic error. Però sí que crec que necessitem una opció política que la gent està demanant, que la gent que té un sentiment de pertenença a Catalunya com una manera més de ser espanyol, però que és un sentiment de pertenença a Catalunya, pugui votar. Jo no crec que un partit polític hagi de dir-li a la gent com s'ha de sentir. O sigui, l'independentisme el que fa és dir-li a la gent com t'has de sentir. Tu has de ser més català que ningú, el teu ADN, la teva manera de ser. Això és un error. Això no és política, això és una altra cosa. Això és religió, és secta, és el que vulgueu, però no és política. La política no ha de governar els sentiments de la gent, ha de governar el dia a dia de les persones. Per tant, jo no sóc ningú per dir-li si tu has de ser més català o menys català. Jo el que sí vull és dir-li a la gent, escolta, si tu vols una opció d'un partit català que treballi pels interessos de Catalunya sense una obediència a Espanya, aquesta opció l'has de poder tenir. L'has de poder tenir, sense que això t'impliqui que has de donar ales a uns partits que són catalans, que no tenen obediència a un partit espanyol, però que el que volen és trencar l'ordre institucional i l'ordre constitucional d'aquest país. És a dir, és que ja no estem parlant que em carrego la Constitució, que és una barbaritat, és que em carrego el meu propi estatut de Catalunya, que ens hem tornat bojos en aquest país. Doncs jo crec que aquesta opció no només ha d'existir, sinó que la gent l'està reclamant, i és que és molt necessària, perquè només des d'aquesta opció podrem parar els peus a l'independentisme, perquè s'ha demostrat que des d'opcions de partits espanyols no són capaços, perquè no ho entenen, no entenen el que estem demanant als catalans.
Sí, a mi m'agradaria tornar al dinar convocat per al senyor Valls, on vostè no sabia que estava el senyor Valls, i va ser la sorpresa. Què és el que pensa que Valls buscava amb vostè? Perquè vostè té un passat,
sí,
molt clar, proper a Unió. Entenc jo que Convergència i Unió era s'entén com partit de dretes, entenc, no? Després amb matisa,
sí,
perquè justament
sí, centre dreta, sí,
la pregunta
sí
va per matitzar,
sí,
no? Perquè
sí,
com matitzem tampoc en aquest
sí
moment,
sí,
així matitzem. Hi ha un partit de dretes representant de la democràcia cristiana a Catalunya i a Espanya, i amb un perfil molt concret, i Valls és una persona, entenc jo, que sempre socialista, que manté el seu pensament d'esquerra i socialista. Què pensa que Valls buscava amb vostè? Volia aconseguir amb la seva presència a la seva llista?
Jo crec que, bueno, no crec, ho sé. Ell el que volia era ofertar una proposta electoral que representés una transversalitat molt clara. És a dir, aquí sentim parlar molt de transversalitat, però no ha existit mai en cap llista realment la transversalitat. És a dir, quan Collboni presenta la seva oferta dient que és transversal perquè hi ha sector catalanista representat en la Laia Bonet, home, no, tot és PSC i tot és esquerra, és a dir, que no hi ha una transversalitat real, no? Doncs ell realment buscava presentar una plataforma transversal, és a dir, jo vinc a un suport de Ciutadans, és a dir, tinc un espectre electoral representat, jo, venint del socialisme, represento un altre espectre electoral que és absolutament diferenciat del que és Ciutadans, i un és la dreta clara i l'altre és més d'esquerres, i vaig a unes eleccions a Barcelona i vaig a buscar una opció o una representació d'una opció política que en el seu dia va existir, que té un cert nombre de votants i que no, en aquestes eleccions no estan representats enlloc. I això és el que jo vull aportar a la meva plataforma, que és el que jo represento. Jo represento la Convergència i Unió pura del seu dia, abans d'agafar aquest gir cap a l'independentisme, donant una opció a uns certs votants a Barcelona, doncs, que no la tenien representada en cap de les altres plataformes que es donava. Després ve la incorporació de Celestino Corbacho, que ve una mica a agafar aquest espectre de vot del PSC.
Marcos,
Sí, sobre un altre dinar, el d'aquesta setmana. Aquesta setmana hi ha hagut un dinar del Manuel Valls amb els sis regidors, no? Bueno, incloent el sí. Manuel Valls, els sis regidors, i tot després de que es fes aquesta proposta molt hàbil.
Gràcies.
Molt ben buscada, sí.
És que tenim un polític molt hàbil.
No, s'ha d'admetre, jo com a mínim la veig així, de regalar els vots, d'entregar els vots sense condicions a De Colau. Sobre això li volia fer dues preguntes. Una, si creu que està garantida la unitat del grup de sis regidors, o si existeix el perill de que Ciutadans exigeixi als tres regidors del seu partit que tinguin un altre comportament o que abandonin aquesta proposta. I la segona, una mica sobre el desenllaç de tot plegat. Vostè creu que Ada Colau acabarà sent alcaldessa, i en tot cas de què depèn? Si depèn d'ella mateixa, si depèn dels pactes que puguin haver-hi a Espanya, si depèn de la via interna de Barcelona en Comú. Sé que són moltes preguntes, però simplement la unitat
tenia una segona part, però moltes, que no he pogut arribar.
Després de remates, Àlex.
Moltes de les preguntes hauria de fer brujeria per adivinar-les, perquè no estic en el cap de la de Colau.
Però vostè tenes polític.
Gràcies, no. La unitat, ja et dic jo, que està garantida. No, és a dir, som un grup de sis regidors i com a tal actuarem sempre. O sigui, tenim un president de grup que serà el Manuel Valls, i com a tal hem d'actuar. No tindria cap sentit fer-ho de forma diferent. És a dir, no, som més dèbils per separat, tots plegats. No té cap sentit que ens autodebilitem sols. No? Per tant, la unitat està garantida i no seran tres vots, malgrat que només en necessitin tres, en seran sis, això segur, perquè a més ens sembla que és una manera de mostrar que realment som un grup, és a dir, que aquí treballem tots a una i que el pensament que es marca és un pensament consensuat i treballat en grup. En quant a qui serà, si serà o no alcaldessa la de Colau, doncs jo tinc molts dubtes. Jo tinc molts dubtes perquè ella ha viscut 4 anys amb una indefinició absoluta, s'ha anat movent en un fil en el que en funció del que li convenia anava a la dreta o a l'esquerra. També crec que és una política molt hàbil, molt hàbil, molt. Potser no ho pot aparentar, però ho és. Té un nas polític increïble, per això subsisteix i per això aguanta com aguanta. Jo crec que ella està molt més còmoda amb Ernest Maragall, amb Esquerra Republicana, que no pas amb Partit Socialista, amb els nostres vots. Els nostres vots la incomoden moltíssim i no crec que la seva decisió depengui de cap instrucció. Ada Colau és molta Ada Colau. I jo crec que decidirà ella, i a més crec que ha de decidir ella. Vull dir, el càrrec d'alcalde de Barcelona és un càrrec prou important com perquè no vingui condicionat per altres factors, sinó per una convicció real del que vols fer i el que no vols fer. Però jo ara per ara tendeixo a pensar que ella està valorant més positivament una investidura a Maragall que no pas una investidura seva amb els nostres vots.
Quedava la segona part de la pregunta, sí, de
l'Àlex. La segona part, a més, bé, en relació a la pregunta que la segona part era si la bona política ara es fa lluny de les ideologies. O sigui, si el moment, aquest inici de segle XXI, justament és un segle per fer política amb criteris clars, però sense ideologies marcades. Per això de la meva primera pregunta.
Sí, és complexa la pregunta.
Per això feia la segona.
Sí, ja. T'agrada, sí, t'agrada posar-ho difícil.
Complicar-ho.
No, és complexa. Jo crec que... Deixa'm que reflexioni una mica com respondre't a aquesta pregunta. És a dir, quan en l'any 70...
No té trampa, la pregunta, però sí, és cert que les respostes poden portar trampa.
Sí, no, és que m'agradaria poder fer la reflexió completa, perquè un sí o un no és complicat d'entendre. Jo crec que quan es fan el 78 el pacte de la Constitució es prescindeix d'ideologies. És a dir, que ja és un pacte en el que es ve d'una situació molt complicada i en què persones que suposadament no haurien ni de poder compartir una taula pel que pensen, és a dir, són absolutament allunyades les unes de les altres, comparteixen una taula en ve d'un interès superior, que és un interès general de la ciutadania, no? Allò doncs va evolucionant, es van creant partits i passem una època molt llarga d'una divisió entre dretes i esquerres. I ens movíem amb aquestes ideologies, no hi havia més ideologia que això. Tenies el tema del País Basc i això, però bàsicament el país en general es movia amb dretes i esquerres i teníem un bipartidisme claríssim entre dretes i esquerres i tot pivotava entre això, no? Jo recordo quan jo vaig entrar en el Senat, érem 6 senadors i els nostres estàvem en una situació més o menys com ara, no? L'Ajuntament, 6 senadors decantàvem els vots i nosaltres decantàvem si sortien propostes del Partit Popular o sortien propostes del Partit Socialista, no? I aquesta era la màxima preocupació que tenies a la vida, de dir com encaixaves això. Això es va complicant. Sorgeix el que sorgeix a Catalunya, que bueno, doncs, malauradament ningú sap aturar-ho políticament, ningú té prou intel·ligència per aturar-ho políticament, ni aquí ni a Madrid, i entrem en el món de la ideologia identitària, que a mi em sembla perillosíssim. Això hi sumem un desperdici de talents, és a dir, això crema molt talent polític i fa que quedi a la política la mediocritat. I no hi ha res més perillós a la vida, i sobretot a la política, que la mediocritat. Els partits polítics perden la seva essència. I arriba un moment, per exemple, jo parlaré del que conec, que és Convergència i Unió. Convergència i Unió és un partit molt útil mentre està al servei del país. Arriba un moment en què Convergència i Unió deixa d'estar de servei al servei del país i passa a estar al servei del partit i al servei dels càrrecs i de les persones. I aquí és quan comença l'error de Convergència i Unió. I els partits en general han sigut això. És a dir, els partits estan per donar un aixopluc a la militància o a la gent on sentir-se més o menys confortable, però sobretot estan per formar polítics. I els partits avui en dia fa molts anys que no estan formant polítics. Només estan madrant gent. És a dir, no hi ha captació de talent, no hi ha formació de talent, no hi ha formació política, només hi ha instruccions des dels caps. És, aquest és el discurs que jo marco i tota la meva gent a sota no pot sortir d'aquest discurs. No hi ha opinió pròpia, no hi ha, és a dir, hi ha qüestions tan complicades i tan complexes com l'eutanàsia, com l'avortament, no hi ha possibilitat de discrepància quan són temes que entres en els valors i les conviccions de les persones molt més enllà de la política. I tota aquesta sèrie de coses genera disciplina de partit. I si jo estic a dalt, si sóc mediocre, que és el que ha passat, és a dir, t'han anat escalant la gent mediocre, si jo sóc mediocre, no puc permetre que sota hi hagi gent més intel·ligent que jo o menys mediocre que jo. I arribem a l'absurd de que aquí posem presidents a dits des de fa 3 presidents. Això és una barbaritat democràtica i ningú en parla. Sembla que aquí sigui el més normal. És a dir, què vam passar d'un Jordi Pujol que anava a investir un fill, que és la cosa, bueno, és monàrquic, això, vull dir, tant que critiquem a la monarquia, això és monàrquic.
Dinastia.
No? Passem d'això a jo faig un pas al costat i designo aquest. I jo me'n vaig a Brussel·les a viure i designo aquell. Cada cop que fas una designació a dit, designes a pitjor, no designes a millor, és humà. No designaré un que a mi em farà mal, em farà dolent. Jo designaré un que a mi em farà bo, no? I això és humà. Llavors, hem entrat en una degradació tal que per mi ara mateix els partits polítics no serveixen. No serveixen en absolut. O sigui, no hi ha possibilitat de discrepància. O sigui, quan tu tens aquí un PSC que en boca del Miquel Iceta diu una cosa que des del PSOE sembla no sé què, ui, a la mascotí, no passa res. Tothom té dret a la seva opinió. I el PSC té una opinió que no té per què ser la del Partit Socialista d'Espanya, doncs perquè aquests senyors viuen aquí i són un partit català. No? I per mi ara el sentit dels partits han desaparegut. Per això em va semblar tan atractiva la proposta del Manuel Valls, perquè oferia la possibilitat de fer entendre a la gent de que hi ha moments històrics, polítics i socials que requereixen sortir del teu confort. És a dir, un partit polític et marca una zona de confort molt clara. Estàs allà, saps que et van col·locant, saps que tens un marc ideològic, saps que et diuen aquí has de votar això i allà has de votar allà, i tu, com a polític més de base, no tens cap responsabilitat. Jo faig el que em diuen, jo faig el que em diuen i estic còmode. En el moment en què has de sortir d'aquesta comoditat és quan a la gent li tremolen les cames. Jo ho he viscut en primera persona, com tremolen les cames. No pot ser. Si tremolen les cames, dedica't a una altra cosa, però no et dediques a la política. En el moment en què els partits polítics formen gent que els tremola les cames, ja no serveixen. En el moment en què els partits polítics no permeten sentar-te a parlar, ja no dic a consensuar, o sigui, perquè hem passat d'una etapa en què ens assentàvem a consensuar, ara ja és que no ens assentem ni a parlar, no, si no parlem ja, consensuar és vamos, una utopia. Pues, llavors ja no serveixen. I jo crec que ara estem en aquesta fase en què hem de sortir d'això i hem d'entendre que aquí s'han de fer aliances estranyes amb un objectiu comú, que és l'interès del ciutadà, que no està sent atès des de cap institució.
Esteu escoltant la senyora Eva Parera, que és la regidora electa per la plataforma de Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona, les passades eleccions municipals, en el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia de l'Àlex Salmon, del Daniel Arasa, i Ivanguera, Marcos Pardeiro. Més preguntes pendents, després de tot el que s'ha explicat sobre com veu la política actual, els partits, i la poca vida que li donen els partits polítics a la senyora Eva Parera, tal com estan dissenyats a hores d'ara, amb tanta canviar, mediocritat, sí, que hi ha a dalt, al mig i a baix, poder, no? Eva, som-hi.
Doncs sí, perdó. Vostè parlava abans d'una certa enyorança del catalanisme com aquesta tercera via entre l'independentisme i un constitucionalisme molt més ferm, que és el que ara mateix estan representant tant PP com Ciutadans i fins a cert punt el PSC. Mm-hmm. I deia, a més, que Ciutadans ha perdut l'oportunitat de jugar aquest paper que podria haver jugat després de les eleccions, si jo dic jo, que podria haver jugat després de les eleccions del 2017, que es va fer amb 1 milió de votants. El que passa és que hi ha diverses plataformes que han apel·lat a aquesta nostàlgia de l'antiga Convergència fins a cert punt. El seu partit, sí, Units, ho va fer, sí, i Duran Lleida va fracassar en les primeres eleccions a les quals es va presentar, i després la resta d'opcions que han provat de treure el camp no han acabat de reeixir. Realment creu que existeix aquesta enyorança de Convergència? Quina és la seva proposta perquè això realment tiri endavant quan altres han fracassat?
Jo no crec que existeixi una enyorança de Convergència i Unió. Jo crec que el que existeix és una enyorança de la moderació. Ha desaparegut absolutament del mapa polític, és a dir, la moderació ara mateix no existeix. No existeix el centre polític. Crec que també hi ha una enyorança d'això. És a dir, tot és independentista, no independentista, esquerra o dreta. I és absurd. Per mi és absurd. Jo crec que l'enyorança és de buscar una opció, de tenir una opció que sigui capaç de refer ponts. Per què? Perquè sentim parlar molt del diàleg, tothom parla del diàleg, PSC, Ciutadans, Units per Avançar, juntament amb el PSC en el Parlament. Parlem molt del diàleg, però a l'hora de practicar-lo no l'ha practicat mai ningú. Ningú. O sigui, a mi que em vingui algú i em digui en què s'ha visualitzat realment aquest diàleg. O sigui, hem passat de tancar pactes, despatxos, que és com es fan els pactes, a visualitzar trobades davant de 25 periodistes. No? Així no es tanquen els pactes. Jo vinc del món de l'esport professional i del futbol professional, i quan jo tancava un contracte amb un futbolista i un club, estàvem moltes hores tancats en un despatx i després formalitzàvem la signatura d'aquell acord amb 25 càmeres al davant. Però tot el demés s'havia tancat prèviament en un despatx sense explicar-ho a ningú i sense parlar-ho amb la premsa. Ara prioritzem la imatge i el missatge a Twitter i el titular en el diari digital que va a l'últim segon, que no pas el permetre'm no ser notícia durant 3 dies, durant una setmana, per poder arribar a un acord i quan hagi passat aquesta setmana en la que no he estat notícia, llavors seré notícia per dir això és el que he aconseguit. No? Per què? Perquè, ostres, és que si jo no soc notícia durant una setmana, altra ho serà. I em robarà aquest espai. Perquè avui passem de que al matí aquest ha dit blanc i a cap de dues hores l'altre ha dit negre, llavors això ja és la gran crisi política. No? I ha sigut dos tuits, un del Rufián i l'altre de... No ho sé, eh? Vull dir,
o el que els va passar a vostès, no? El Valls anunciava que cedia 6 regidors a la senyora Colau i al quart d'hora Ciutadans des de Madrid deia que no estaven d'acord.
Exacte. Llavors,
això va passar, no?
Clar, llavors passa això, llavors això és la notícia, quan llavors has de fer un esforç de dir, no, a veure... Fem-ho bé, això no és la notícia, aquí no hi ha una divisió, aquí no hi ha no sé què, però ja et requereix. Llavors, vivim permanentment amb això. Això, a més, té un problema afegit, que genera la por. La por en el polític. La por en el 25 tertúlies polítiques, perquè ara hem passat de que la política no interessava a ningú en que les tertúlies polítiques és esport nacional en aquest país. No? Llavors, clar, resulta que, hosti, és que demà sortirà la Rahola i dirà no sé què. No, bueno, és que t'ha de ser igual el que digui la Rahola.
Qui és la Rahola, no?
Però és que, bueno, com si m'ho diu...
Clar.
No? És igual.
X.
Sí, sí, però...
Com si diu el senyor Salmon
o la
senyora Ivanguera...
Igual. És a dir, tu no pots condicionar-te pel que dirà la Rahola demà. Pues dirà el que vulgui i ja està, perquè és el seu dret i la seva llibertat de dir el que vulgui, però que tu tens una responsabilitat i l'has de fer. Pues com que vivim amb aquesta doble dicotomia de necessito sortir cada dia perquè si no surto jo, surto un altre i se'm menja l'espai, i a més... Ui, amb el que dic, perquè és que què em diran, i el que em diran és el més terrible que ens ha passat en aquest país en els últims anys, doncs llavors pues, no fem, no pactem, no negociem i no ens assentem.
Sí. No? Jo abans li va fer una pregunta, però vaig fer una pregunta personal prèvia.
Molt bé.
Personal de vostè, evidentment. No?
Sí.
Vostè ha parlat de que un polític que no li tremola les cames, ha parlat en rotunditat. Vostè què pensa de Margaret Thatcher? Això de la dama de hierro. Sent vostè que pot ser la dama de hierro, aquesta catalana?
Ui, ara estem amb un mite, eh?
Dani, a la catalana.
Ara
la Thatcher catalana.
Home, bueno. Thatcher té molts claros i oscuros, com a tot arreu, però sens dubte és un referent polític per tothom, especialment en una època en què un referent polític dona era... No era tan fàcil, eh? Jo tinc més com a referent a Angela Merkel. Em sento potser... m'agrada més o admiro molt més el que representa Angela Merkel... perquè la considero una política amb una visió del que és Europa i amb una visió política i d'estat increïble. I jo crec que això ens fa molta falta. Gent així ens fa molta falta. Sí, no només a Catalunya, a Espanya en general.
Ara la pregunta, que això era previ perquè la seva forma d'expressar-se, no? Sobre la línia de Manuel Valls, ha parlat de no ideologies, una situació plantejada. Per mi, Manuel Valls s'ha presentat aquí dos o tres referents, no a l'independentisme, Seguretat Ciutadana,
sí,
i Fora els Manters,
sí,
però no, quina ideologia hi ha al darrere? Ideologia de fons, és a dir, estructura sobre el concepte de la vida de la persona que pot haver darrere d'aquesta candidatura i, en tot cas, el Manuel Valls, si en el futur segueix a la política catalana o espanyola.
Jo crec que és
I els seus, Manuel Valls i els seus.
Sí, la ideologia es marca molt en el programa electoral. Nosaltres... vam fer un programa electoral que ha sigut... Bueno, jo n'he fet bastants de programes electorals, he participat en bastantes campanyes i us puc assegurar que l'elaboració d'aquest programa electoral no ha tingut res a veure amb el que s'ha fet abans amb, o que he fet jo abans amb Convergència i Unió. Ha sigut un programa electoral elaborat amb la gent, amb el sector, m'ha agafat per temes, per barris i per sectors, i ha estat elaborat amb la gent i s'ha basat en dues premisses molt clares. Hi havia dues instruccions claríssimes en el programa electoral, que era un... no es posa res en el programa electoral que no puguem fer des de l'Ajuntament. Això era claríssim. I és igual si no és, si no és mediàtic, i és igual si no és una cosa que agradi. Amb el tema de les escoles bressol, per exemple, vam fer una proposta que tothom ens deia esteu bojos, o sigui, us mataran públicament si feu aquest discurs. És igual. És el nostre discurs i és la nostra proposta i així la transmetem i així la fem i així la posem en el d'això. I si algú la critica, doncs que la critiqui, però és el que nosaltres pensem que han de ser les escoles bressol. No? i s'ha fet el programa així. L'altra premissa era tot col·laboració público-privada. Jo crec que això marca molt una mica en la ideologia o el perfil de quines són les polítiques que porta aquest grup municipal. El nostre grup municipal creu absolutament en que, a més, en política municipal, el principi de subsidiarietat és bàsic. És bàsic. Per què? Perquè tu fas una atenció, el municipi fa una atenció molt directa a la persona, però té una burocràcia molt farragosa. I tu has de poder eliminar aquesta burocràcia i tenir una actuació molt més directa basant-te en aquell que més directament està en contacte amb la gent. Ignorar el tercer sector, per exemple, parlem molt de desigualtats, de problemes socials, però el govern de Colau ha ignorat absolutament el tercer sector. És un error. Per què? Perquè tu no arribes a un desnonament si has treballat amb el tercer sector. Ho pots intentar evitar-lo, perquè si treballes amb el tercer sector és el que sap que aquell veí d'allà, d'aquell carrer, està en un risc d'aquí 6 mesos estar en una situació de desnonament perquè no pot pagar. I això és el que hem de treballar. I ells tenen uns recursos de solucions que l'Ajuntament no té, perquè té unes normatives molt més estrictes i té una burocràcia molt més farragosa. Llavors, tenen solucions, unes inventives molt més flexibles i molt més fàcils d'implementar i, per tant, són un complement ideal. Aquests han sigut les dues premisses. Nosaltres portàvem al programa una proposta que crec que també és l'altre punt que marca molt el que som, que és la creació d'una regidoria de família i gent gran. Nosaltres creiem que la política s'ha de fer dirigida a la persona, al voltant de la persona. I ens semblava que aquesta era una proposta molt social, molt social, amb beques menjador a l'estiu, per exemple, no? Pues una política molt social dirigida directament a la persona.
Ens queden 4 minutets justos de programa. Vinga, Marcos i Àlex, ràpidament.
Una molt breu sobre la política catalana. Quanta vida política creu que li queda al president de la Generalitat, Quim Torra, per endavant?
Això ho decidirà ell o Puigdemont, no ho sabem. Un dels dos ho haurà de decidir. Vida política com a president o vida política en general?
Com a president.
Vida política com a president crec que no gaire, no tenen uns pressupostos aprovats. Jo crec que l'independentisme, com que viu permanentment agafat a la simbologia, doncs convocarà eleccions en quan hi hagi una sentència del Tribunal Suprem, clarament per intentar tirar el filon de la sentència.
Àlex.
Bueno, és una pregunta molt llarga. Bueno,
molt llarga, doncs explica-te, si és Àlex, vinga.
No, és... bueno, no sé si estem amb la conversa. Hi haurà un trencament Valls-Ciutadans?
No, perquè hauria d'haver un trencament no, Valls-Ciutadans. Bueno, Manuel Valls va anunciar que no acceptaria estar o tenir el suport d'un partit en què pactés amb Vox. Vull dir, això és una línia vermella que ja està molt clara, inclús en campanya. Vull dir, en campanya ja ho va manifestar i això ho manté i això ho manifesta ell públicament en totes les seves intervencions que fa. Més enllà d'això, jo crec que Ciutadans tindrà sentit d'estat i sabrà que ha de posar un cordó sanitari a Vox allà on pugui. Jo crec que ho farà, crec que ho farà. No obstant això, crec que s'ha d'abstraure el que és el grup municipal del tema de què pot passar a Madrid o amb Ciutadans ja, o el que pugui.
Ho he fet la pregunta d'una altra forma. Quina influència tindrà Ciutadans sobre el grup municipal de Valls?
Jo et puc dir quina influència tindrà Ciutadans sobre Manuel Valls, cap. Lo de més, jo crec que els tres regidors de Ciutadans que estan amb nosaltres estan absolutament units amb Manuel Valls, com no pot ser d'una altra manera.
I escolti, acabo, en un titular, vostè dit que veu a Colau entregada a Maragall per l'alcaldia. Quin titular faria de com... Quin dibuix veu de la ciutat de Barcelona? En un titular,
quin
dibuix veu de la ciutat de Barcelona amb en Maragall i a Colau a l'alcaldia?
Desastrós.
Ja t'ho he dit,
desastrós.
Eva Parera, no hi ha temps per res més. Moltíssimes gràcies. Un altre dia en reflexiona sobre el tema.
I tant.
Molt interessant tot el que ens ha explicat. Moltíssima sort i seguirem en contacte. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
També gràcies al Marcos Pardeiro, gràcies. Àlex Salmo, Dalí Larassa i Vanguera. Tornem dissabte que ve converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.